Les 11:10, ja tenim a punt l'Anna Guitart, el Toni de la Torre, la Maria Nicolau. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Ai, que bé, que endreçadets i que ordenats i que tot, i que puntuals. Avui, clar, que tenim convidada de luxe.
Home.
Però avui de primera, eh?
Sí, sí.
No sé, a mi que m'agrada molt. Estic molt contenta de la convidada que tenim avui. Paula Bonet, bon dia.
Bon dia.
És que, de fet, podries presentar tu el llibre, no, Laura?
No. Aquí l'experta en llibres...
No, jo sóc una
simple lectora.
No, però la Paula ve a presentar-nos l'Anguila, sí, que publica Anagrama en castellà i que també publica Univers en català, amb una traducció que estàvem comentant, la Paula deia que és magnífica, del Vicent Tosó, i jo deia que pots fer tu la introducció, perquè quan ha arribat la Paula, no, les dues li hem dit... Quina novel·la, no? I has començat a dir aquí...
A colpejar-te l'estómac, el cor i el cap. Que a mi és el que m'ha colpejat fins ara. Que no l'he acabada, eh? Però vaja, fins ara m'ha colpejat això.
Deixeu-vos de paraules.
Necessitem que en tinguis de paraules aquest matí perquè tenim moltes ganes que ens parlis una mica d'aquest llibre. La Paula Bonet, la gent que ens estigui escoltant, la majoria sabran qui és, vull dir, la coneixem per la seva obra artística, però és que ha escrit una novel·la, la seva primera novel·la, que és aquesta Anguila, que jo crec que una mica el que fa aquesta anguila és el que diu la Laura, eh? Et colpeja, hi ha moments que sembla que no puguis quasi ni respirar, és una protagonista, és un llibre que és de ficció, és una novel·la, ho hem de deixar clar, tot i que hi ha elements autobiogràfics que la Paula també hi ha posat, i bueno, és una mica la història, no, d'una dona que s'ha fet una mica gran, no molt tampoc, que mira enrere, que veu com s'ha construït molt a través dels homes que s'ha trobat, que no sempre són els millors que es podia trobar pel camí, com l'han marcat, com ella veu que és el resultat d'això que ha viscut i com ho porta, no? Aquesta distància que jo crec que es necessita per fer balanç, i hi ha una part que és com molt més crua, no? Aquí és quan ella ens parla del cos, de com el patriarcat s'imposa davant del cos, a sobre del cos de les dones, però alhora, la novel·la, també hi ha molta llum, hi ha la família, hi ha els seus avis, la seva història d'amor, les seves cartes, no? Que es van barrejant d'una manera molt íntima entre la història d'aquesta protagonista i comencem per aquí, si et sembla, Paula.
D'acord. Sí, hi ha molts homes. M'agradaria recalcar que també hi ha molts homes bons.
Sí, i tant.
I que és una construcció no només a partir d'aquesta relació amb els homes, sinó també a partir de la relació amb la terra i sobretot amb la pintura. Jo volia que l'Anguila fos només paraula, però que la pintura regali més de les pàgines. I sí, com molt bé has dit, l'Anguila parla del cos. Per a mi era interessant fer servir la metàfora de l'animal, perquè des que vaig començar a escriure tenia molt clar que volia que fos carn, que volia que fos carn que bategava i que en el moment en el que el lector o la lectora la volgués agafar se li acabés esbarant, no? Que fos difícil d'atrapar d'alguna manera. També em serveix molt la metàfora de l'animal per parlar de la bellesa, no? De quin és el concepte de bellesa que normalment tenim entre mans i com hi ha bellesa a tants llocs, no? Un animal que aparentment és fastigós, no? Que passa tant temps amagat sota del fang, que fa tantes metamorfosi, que és tan misteriós, no? Aquesta metàfora dels canvis, de les mutacions, també trobava que era molt adient per a la història que volia contar.
I a la vegada, com diu l'Anna, aquesta barreja amb una part més dolça, més amorosida, que és la història dels avis, no? I aquí és com tens la sensació d'entrar en un refugi. Ai, que bé. Ai, quina carícia.
Jo crec que això era del més complicat com a escriptora, no? Perquè tenia molt clar que volia parlar que hi havia dues històries paral·leles, però que tampoc eren paral·leles, que eren la mateixa història, no? Però si em posava com Freud a disseccionar l'anguila, era obvi que havia d'escollir, era la primera novel·la, no podia enfrontar-me a una estructura tan complicada, no? Llavors la primera decisió que vaig prendre va ser he d'escollir una de les dues històries, no? Una de les dues històries ha de ser la bèstia, no? La que et porta al lloc aquest del clímax. I al final vaig escollir l'estructura complicada que era que les dues històries...
Sí, en un mateix capítol, pràcticament en el mateix paràgraf i trobes les dues coses.
Sí, això és, per a mi ha sigut el més difícil, Però aquesta dificultat ha desaparegut en el moment en el que trobe d'alguna manera la solució, no completa, però sí el camí cap a la solució, no? Llavors, el que m'ha passat escrivint ha sigut una cosa molt semblant a la que em passa pintant, i per a mi ha sigut molt plaentera i molt dolorosa, que és aquest moment en el que desapareixes, no? En el que és l'obra, la que es va configurar, la que va decidir, la que es va imposar, la que et va qüestionant, i la que també t'exigeix aquests temps de repòs, no? Per això m'ha anat molt bé, això no ho hem dit, que ja tenim una altra anguila, que és l'anguila pintada, no? El poder abordar un mateix projecte des de dues disciplines artístiques diferents. Llavors, mentre pintava l'exposició, que ara està a la Nau de València, escrivia la novel·la.
Clar, de fet, en el llibre parles de quin és el procés creatiu de teu com a pintora, no? I com treballes els materials i com aquests esquitxos de pintura, no? Aquestes taques de pintura, és molt gràfic, ho pots veure molt clarament mentre estàs llegint. Però ho fas escrit. Com ha estat aquest procés?
Perquè també és un llibre de receptes, no? I també torna a les dues històries. És un llibre de receptes per qualsevol estudiant de Belles Arts, perquè pots veure com et pots fabricar un vernís per a fer un aiguafort, no? O com pots preparar una imprimació de cola de conill per a pintar a l'oli. Però al mateix temps també pots veure com es fan els rotllets d'anís que fem a la Plana Baixa, no? Que són els que feia la meva àvia. I a mi m'agradaven tant, no? Llavors, aquí també les dues històries es toquen, no? En la part més de cuina, perquè finalment la pintura té molt de cuina.
Tu tenies per tu una molt important, tu ets molt lectora. La Paula, la gent que la segueixi a Instagram, sempre té llibres a prop, sempre t'està fent recomanacions, és una lectora molt àvida, i quan decideixes fer una novel·la, tu realment t'ho planteges, bueno, des del rigor que tens com a pintora també, no, David? Jo vull que això sigui literatura.
Sí.
Per tu això era molt important.
Sí, per això no l'he escrit fa 4 anys, ni 5, ni 10. Per a mi el més important era la literatura. I jo trobo que, tot i que és un text que físicament l'està descrivint durant 2 anys, porta molt temps escrivint-se, no? M'ha agradat molt quan has dit aquesta pausa, aquest mirar enrere, aquest entendre qui sóc, no? I llavors construir-ho des d'un lloc més serè, no? Des d'un lloc amb més ferramentes també per a narrar-me. Per a mi, sí, la literatura és sagrada. És l'art que més plaer m'ha donat mai, és l'art on sempre que tinc algun neguit acudeixo, no? És el que et construeix d'alguna manera. Les teves lectures són les eines, no? Que tens per anar avançant, tant a nivell emocional com a nivell intel·lectual.
I en aquest cas, el llibre que tu has escrit, creus que és també una eina d'entrada per tu per cridar? A mi em sembla que en algun moment necessites cridar amb algunes qüestions que expliques quan parles, és ficció, però l'ús del cos, el paper d'alguns homes, no? Alguna parella molt tòxica, és com si necessitessis dir, és que m'ha passat això, he passat per tot això i no sóc conscient fins ara que he passat per tot això, i que serveixi a la vegada d'eina per una lectora o per un lector per identificar vivències personals.
Jo trobo que el crit està més als articles que escriu al diario.es, o a les il·lustracions que feia fa 10 anys, o al llibre que vaig publicar fa 7 o 8 anys, o 10, ja no me'n recordo, Què hacer cuando en la pantalla aparece dient. Allà sí que estava cridant. I em fa pensar en un moment de la novel·la en el que parla de com els meus avis criden, també, no? Sense saber que estan cridant, perquè són producte d'un context molt concret, no? Es relacionen de la manera en què el sistema es diu que s'han de relacionar. La meva àvia ha de ser santa, pura, sagrada, fins al matrimoni. El meu avi intenta robar-li un petó, passar...
I ella s'ofèn, perquè li demana un petó.
Ella s'ofèn moltíssim, no? Llavors, ella no té cap llibertat. Ella viu en un poble, en Sueras, que és un poble de la Serra d'Espada, a l'interior de Castelló, i ell es pot moure d'alguna manera pel territori espanyol, no? Llavors, trobo que el dient és una mica la meva àvia tancada en aquell poble i mostrant-se com el poble necessita que es mostri, no? Les dones heu de somriure, heu de ser discretes, heu de ser complaents, parleu sí però no tant, deixeu parlar a l'home. Llavors, el dient és un llibre molt bonic, molt complaent, que es va vendre molt, jo crec, perquè no es va llegir, crec que es va vendre molt per l'envoltori, però allà hi estan aquestes històries. Allà, sobretot, està la història de que menys pes té a l'anguila, que és la de la convivència amb una persona de la mateixa edat que la maltracta, no? Mm. Que això és una situació que, malauradament, estan vivint ara mateix moltíssimes dones.
I després hi ha el paper dels abusadors, que en aquest cas jo crec que estan molt estereotipats habitualment, no? Aquí són un Premi Nacional de Poesia i un professor.
Un catedràtic de pintura. Sí, perquè estem molt equivocades també i molt equivocats amb això, amb aquest decidir que el perfil de persona que fa tal cosa és d'una escala social tal i amb uns coneixements qual. No? Llavors jo crec que és molt més sinistre enfrontar-te a la realitat d'aquesta manera, no? Perquè això succeeix, no? L'altre dia no sé què ho parlava. Hi ha premis nacionals que són males persones. Mira, Joaquín Sabina.
Que és bona.
No, m'agrada molt Joaquín Sabina. Clar, sou una mica...
Això és la Marta Vives.
Joaquín Sabina apareix
a
l'Anguila. Sí. Mira, ara vaig a la realitat, ¿vale? Ara m'allunyo de la ficció. I contra una anècdota, recordo que un cop vaig anar a un sopar amb Joaquín Sabina i tenia molta por perquè pensava que em cauria molt malament i que ja no podria seguir escoltant-lo. I tornem amb els judicis aquests que fem prèviament, no? Va ser un home elegantíssim i em va caure molt bé.
I un altre element que és d'aquells que van al cop de puny a l'estómac, un avortament de trigèmines que té la protagonista del llibre. Qui et segueixi a xarxes sap que tu has passat per aquesta experiència. Per tant, aquí es barreja també la part personal biogràfica amb la ficció.
Sí, però es barreja més amb l'experiència de la promoció de la publicació d'aquest llibre del que estem parlant, de Roedores, Cuerpo embarazada sin embrión, que és un llibre que vaig publicar fa 3 anys, que era un llibre molt, molt, molt breu, era un llibre molt petit, que no... De fet, jo tenia en ment, ho vaig parlar amb el Claudio, que era el meu editor, desenvolupar aquest llibre. I el que va començar-se en l'Anguila era justament aquesta reflexió a partir de Roedores, cuerpo de embarazada sin embrión, que és un llibre que simplement fot un cop sobre la taula i explica que aquestes coses passen, no? Que els avortaments espontanis són molt habituals. No entra en cap parany complex ni desenvolupa cap tema, simplement nombre. Llavors, aquest llibre tan breu, que simplement nombrava, va tindre molt bona acollida, vaig tindre la sort de poder viatjar bastant, sobretot per Amèrica Llatina, i sobretot vaig poder tornar al meu Xile estimat, i era molt curiós i interessant i dolorós, i això em va posar molt alerta, no? Perquè em feia més mal escoltar les històries de les altres dones a la fila de signatures del llibre que explicar la meva, no? Llavors vaig acabant... anava a fer servir la paraula col·leccionant, però no, és més greu, és més important, no?, la paraula que hauria de fer servir. Però vaig tindre una selecció de relats sobre pèrdues que semblaven trets de la ciència-ficció. No? I un d'aquests és aquest avortament de tres...
Trigèmines.
Tres trigèmines, sí. I, bueno, em va... Ara prova Silvio Rodríguez, però és això que és.
Explica'ns aquesta història d'amor teva amb Xile.
Parlo de Xile amb Silvio, això és... Aviam, jo vaig arribar a Xile fugint d'una situació que ni conscientment sabia que estava existint, no? Jo estava a la Facultat de Belles Arts de València, això ho explico a l'Anguila. Hi ha molts professors a les universitats que fan ús del seu poder, de la càtedra, de l'edat, del gènere. I a mi em va tocar conviure amb un d'ells. I va haver un moment en el que el meu inconscient es va sentir atrapat, no? I això ho veig ara amb el pas del temps, amb la perspectiva que ens dona el temps. Llavors estava pintant a classe, vaig agafar amb el pinzell a la mà, literalment vaig baixar a demanar una beca al lloc més llunyà amb el que la meva universitat tingués un conveni. I va ser Xile. Va ser atzar absolut, no? I jo a Xile tinc un gran refugi, no? Perquè fugia d'una cosa que no sabia nombrar i em vaig trobar amb persones belles, amb un lloc bell, amb uns paisatges preciosos, amb un amor pel gravat i per la pintura que no havia vist enlloc, i amb un retrobament amb la literatura que em va semblar molt curiós, no? Jo ho explicava molt. Jo tenia 20 anys, els meus companys em miraven i em deien, ¿qué nos estás contando?, ¿no? Y os decía, es que el realismo mágico no es una corriente literaria, la tenéis en el suelo, lo tenéis aquí, nos sube por las piernas. Y a ningú li feia, passaven de mi, ¿no?, quan deia això. Llavors, per a mi Xile és aquest refugi, no? I és un lloc on vaig haver d'entendre, finalment, que estem sols, que estem soles, no? I em vaig conèixer millor. Vaig començar a conviure amb mi i va ser molt emocionant allò.
Anna,
has dit diverses vegades, has utilitzat la paraula nombrar, no? Dir les coses, que tinguin un nom, que apareguin. Crec que és una cosa que és molt important en aquesta novel·la també, i abans la Laura parlava de la figura que a vegades tenim estereotipada dels abusadors, però jo crec que aquí el que també fas és acompanyar molt les víctimes, no? Perquè moltes vegades hi ha gent que diu, com s'ha pogut deixar enganyar, no? Encara estem, llegia un comentari a una entrevista que et feien d'una dona que deia, pues será muy tonta si se ha dejado engañar, no? I jo crec que trenques amb això també, no? De dir, no, és que al darrere d'aquesta gent ho fan d'una manera que tu expliques molt bé, absolutament civilina, absolutament invertint molt de temps, perquè el que és increïble és que despleguen pràcticament una estratègia, no?, per poder aconseguir el seu objectiu, no? I expliques molt bé on es situen les dones aquí.
I és curiós perquè, a més, paral·lelament la van desenvolupant més llocs, no? Això em sembla encara més sinistre.
Sí, total.
Sí, clar, és, hem de nombrar les coses i hem d'enfrontar-nos a les coses. A ningú li agrada saber-se víctima. Però si no t'identifiques com a tal, mai deixaràs de ser víctima. Llavors també hem d'expulsar aquesta paraula de tantes connotacions que no ens convenen, no? A mi, jo la reflexió que he fet els últims anys era la següent: per què la víctima s'acaba responsabilitzant de les accions d'un agressor? Per què acabes sent tu com a víctima qui sent vergonya, qui sent bruta, qui no sap com resoldre allò que va passar? Perdona, però que allò que va passar no va ser responsabilitat teva. Segurament et van enredrar després de mesos i mesos i mesos d'actituds civilines, com tu deies, no? que t'anaven fent aquest, en la novel·la crec que ho dic, este cerco transparente, no? O potser has begut massa i estàs en un lloc que penses que és segur perquè estàs envoltada d'amigues i d'amics o de familiars, i és justament un d'aquests familiars o un d'aquests amics el que aprofita que tu estàs en un estat concret, no? I que no vas a poder fer res, no? O encara que puguis fer alguna cosa, un altre cop aquest sistema, no?, ens assenyala, no? És que no gritaste demasiado fuerte, no diste patadas, ¿por qué no te fuiste? Perdoneu, persones que parleu així, no teniu ni idea del que sent en una situació d'agressió tal, no? El cos et pot respondre de mil maneres. Segurament per a protegir-te el que farà serà relaxar-te. Llavors, clar, tot això ho hem de nombrar, ho hem de dir, ho hem de comunicar, perquè, mira, al llibre poso l'exemple de la de dones que hauran entès que han estat violades escoltant a l'Àsia Argento, no?, a Can, explicant que a ella la van violar. Molts cops una mateixa no es permet entendre ni dir-se a una mateixa que ha estat en aquesta situació. De fet, està comprovat científicament que tardes 8 anys en ser conscient de que això t'ha passat. I trigar 8 anys no vol dir que després ho puguis verbalitzar o puguis enfrontar amb certes ferramentes. Trigar 8 anys només vol dir que ja has destapat aquesta caixa i que ja saps que això ha passat. Ara ho has de gestionar, no? Llavors hi ha molta gent que és incapaç de gestionar-ho, que és molt dolorós nombrar-ho, és molt dolorós explicar-ho a la gent que t'estima. És un tema complicat, no podem reduir-ho a, pues, haver gritado, haver teído, no?
Paula, després de l'anguila, què hi ha? Tens ganes de... Bé, suposo que ganes sempre en tens de pintar, evidentment, que és el que fas, però on et podrem seguir? Què faràs?
Seguiré pintant i seguiré escrivint. La pintura i l'escriptura és allò que em permet viure.
Que bé, doncs et seguirem llegint i et seguirem observant i mirant.
Gràcies.
I contemplant la Paula Bonet amb aquest llibre, L'anguila, en català i en castellà. S'ha publicat en les dues llengües. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver-nos acompanyat. Hem arribat a 2:15 del migdia. Fem una pausa.